A Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs perquè va costar d'arribar, va costar allò. Estava previst per Sant Jordi, després la cosa es va allargant i al final, doncs, fa ben bé un mes es va presentar finalment aquest llibre, Sitges, cuina d'arrels, de la Sitja al plat, un llibre editat per l'Ajuntament de Sitges amb textos de la Carme Panyella, i de la Helena Martínez, i amb fotografies d'en Joan Valera. Els tenim a tots tres aquí. Carme, bon dia.
Bon dia.
Helena, bon dia. I Joan, bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Tots tres que han fet aquest recull, Joan, òbviament, les fotografies de cuina sitgetana, de cuina d'aquí. No sé, per començar a comentar, com neix aquest projecte? Com us plantegeu, doncs, això, fer gairebé un receptari de cuina sitgetana? A veure, Carme, Helena...
Sí, bé... Resulta que a la part de la gastronomia no hi havia cap recerca feta a Sitges. I veient això i veient també que actualment es cuina menys o es fa les coses de diferent manera i tenia el sentiment aquell de que moltes coses es perdien, doncs es va plantejar a fer aquest projecte, que hi té una part de recerca i l'altra part és la recopilació de totes les receptes que ens han llegat persones de Sitges. Majoritàriament hi ha persones grans, que ells també recordaven a la vegada dels seus pares o dels seus avis, és a dir, ens n'anem molt enllà, i doncs poder tenir tot això recopilat perquè no es perdi era l'objectiu del projecte.
Perquè podem parlar d'una cuina de Sitges? Podem parlar?
Sí, bé, la cuina sitgetana podríem dir que està marcada dintre de la cuina catalana. La cuina catalana ja de mitjans del segle XIV, tenim el llibre del Sensoví, que és de cuina medieval, és el més antic que trobem, i en allà doncs ja hi ha maneres de fer i ja podem veure un inici de cuina pròpia catalana. Després també tenem el llibre de Coc, de Robert de Nola, i amb tot això cada poble té les seves variants, les seves diferències. Llavors aquí és on t'emmarcaríem la cuina sitgetana, que té molt en comú amb les altres cuines properes i dels veïns, però que també té la seva singularitat.
Precisament, doncs, d'això podríem parlar, d'aquesta singularitat. De fet, el fet d'això, de buscar un marc geogràfic per una gastronomia, ens fa... Primer, plantejar quina és la singularitat de la nostra cuina. La nostra cuina és penedesenca, entenem, no? Podríem definir-la així? Helena?
No ho sé. Exactament. Jo, és que les receptes que nosaltres hem recollit aquí són unes receptes molt casolanes. O sigui, molt de lo que la gent feia a casa seva, no el que feia als restaurants, diguéssim. I llavors, esclar, possiblement és molt local d'aquí, no sé, tindrà relació, per exemple, jo què sé, amb coses que es puguin fer a Vilanova o a Vilafranca, suposo que perquè el que influeix en la cuina és el producte. Llavors els productes són els que determinen el que es menja aquí, i anys enrere encara ho determinava més, perquè no hi havia el que hi ha ara, que porten de tot arreu coses, i la cuina que es feia amb el producte que hi havia aquí.
Doncs ho pregunto d'una altra manera. Quins són els productes més es repeteixen?
Suposo que els productes de la mar, alguns de la mar i uns altres de la terra, doncs les hortalisses i aquestes coses.
D'acord.
I nosaltres el que hem fet és això, anar casa per casa, diguéssim, i les persones ens van facilitar les receptes que feien, a vegades amb dates assenyalades, diguéssim, el que es feia pel dia Sant Esteve, per la festa major, o sigui que la cuina, jo, que no sóc de Sitges, tinc que dir-ho, tinc família, perquè la meva sogra era de família d'aquí de Sitges, coneguda, sempre he vingut a Sitges, però no sóc de Sitges, enteneu el que vull dir, no? I llavors, esclar, aquí hi ha receptes que la meva sogra les feia, vivia a Barcelona, però les feia. Llavors suposo que tot és una cuina molt local, Per al meu entendre, és molt local.
Perquè les receptes, diguem, es van passant de persona a persona, independentment d'on estigui aquesta persona. Si una persona era de Sitges, anava a Barcelona, continuava cuinant.
Aquí hi ha una recepta que és la perdiu amb farcellers de col, que la meva sogra la feia sempre. I el meu fill, el dia de la presentació, tu per què no es dic que també la feia l'àvia? Home, mentre la va donar una senyora, no diré pas que la feia l'àvia. O sigui que a mi em sembla que és com a molt local, degut a... O sigui, que són receptes de persones grans que es feien en una altra època i que es menjava el que hi havia. I llavors hi ha coses que potser encara es mengen i unes altres coses ja no es mengen perquè com que la globalització porta de tot arreu, doncs el localisme es va perdent. I per això ha estat la idea de fer això, perquè no es perdi, perquè hi hagi una memòria.
Llavors, perquè les receptes en general són complicades, són receptes de dies de festa, són...
No, hi ha de tot. La majoria són molt senzilles. Inclús la fórmula, diguéssim, hi ha hagut gent que ens ha dit, home, és que no està especificat quan poseu, per exemple, un polsim de tal cosa. I jo he dit, és que és tal com nosaltres ens ho hem dit. Nosaltres podíem haver dit als de l'escola d'hostaleria, calculem-nos més o menys el que és això.
Quan és un polsim.
Exactament. Llavors hem volgut que es fos tal com ho deia, perquè és l'autenticitat de la recepta. I són fàcils de fer, això sí que són fàcils de fer.
Perquè aquest procés d'investigació, d'allò, d'anar casa per casa, com us el veu plantejar? És a dir,
ho explica la Carme, si no ho explico jo. La Carme, com que és filla d'aquí, esclar, ella coneix molt la gent d'aquí, i llavors ella va ser més o menys la que va anar trucant a casa d'un, a casa de l'altre, que podem vindre, i ens rebien molt bé i molt d'això.
Tenien les portes obertes a tothom.
I llavors inclús persones que no ens han donat receptes, però ens han explicat coses dels mercats i aquestes coses, perquè un cop ja teníem les receptes, doncs vam pensar que podíem fer una mica d'història també dintre de l'alimentació sempre. I llavors buidant revistes i buscant coses, no? Pues hem fet una mica d'història, diguéssim, de tot el que s'ha cultivat aquí a Sitges des de l'època dels ibers, les excavacions que han fet, que han trobat les llavors i així, l'edat mitjana, a través de com s'apagaven els diezmos, diguéssim, amb els cambreus que hi ha de l'època medieval, aquestes coses, es veu que hi ha productes que s'han cultivat sempre a Sitges, des del món dels ibers, els romans, l'edat mitjana, i fins ara són quatre o cinc coses molt, molt específiques, però avui en dia encara existeixen. I després, la influència que han tingut els diferents contagiaments que han passat al llarg del segle passat així, la influència que ha tingut aquí a Sitges, com és el que arribés al ferrocarril, les exposicions internacionals, tot això, és la primera part del llibre, diguéssim, on fem una explicació i un recull a l'arxiu d'algunes receptes antigues publicat, o sigui, no sé, nosaltres hem quedat contentes. Ara és el treball de 4 anys, no, Carme?
Sí.
No és el treball d'un dia ni de dos.
Per tant,
jo volia dir que no és pròpiament un llibre de cuina.
No, és que és això.
Perquè és un llibre que té dues parts diferenciades. La primera part és una recerca en l'àmbit agroalimentari i la segona són les receptes.
D'acord.
Però no té la rigorositat d'un llibre de cuina en quant a mesures, en quant a coccions, sinó que accentua molt tota la part antropològica i sociològica del que és l'alimentació. És a dir, aquí nosaltres el que volem dir és que cuinar no és el simple fet de posar-te a la cuina i fer una sèrie de coses, sinó que és una expressió artística, que és una expressió cultural i que és una expressió comunicativa. I que això forma part de la vida dels pobles i els diferencia uns dels altres. I en aquesta vessant més sociològica i antropològica és amb la que es basa la recerca. Perquè en la recerca, a part de tots els cultius que hi havia des de l'edat mitjana, també ens trobem tot el que hi ha a l'entorn, i després hem fet també la història que no s'havia fet del mercat. El mercat des de que es venia al carrer, llavors l'any 1890 vam veure que ja hi començava a haver pobles que tenien un mercat cobert que aquí encara no teníem, perquè de fet nosaltres tenim dret a fer el mercat el dijous des del 1370, però era mercat el dijous al carrer. Després es va fer el cobert, el que coneixem com a mercat antic. Mercat vell, no, mercat antic.
Ah, diem el mercat vell, ves?
I no hauríem de dir. És el mercat de Sitges. I llavors, en allà, la gent va, l'Ajuntament va dir que sí, va haver una sèrie de préstecs, fins i tot l'Hospital de Sant Joan Baptista va ajudar amb un préstec perquè es pogués fer aquest mercat, i bueno, es van expropiar una sèrie de cases, es va fer el recinte, i va començar doncs aquesta vida de mercat, que nosaltres a la vegada accentuem que un mercat és part de la cultura, tots els pobles la tenen al centre de la seva cultura, perquè és una àrea comunicativa, és un lloc on a més d'anar a comprar es parla, és on sabies les coses que passaven al poble, anaves al mercat i sabies tot el que havia passat.
Ningú podia viure sense anar al mercat,
i sense òbviament anar al mercat.
En el mercat generava doncs una comunicació
entre la gent. De totes maneres, es va continuar venent als carrers, perquè la gent tancava molt aviat les parades del mercat, sobretot en un inici, i se n'anaven als carrers perquè, com que tenien l'hàbit de comprar al carrer, que no es perdés cap client, no? O sigui, paraven al cap de la vila, paraven en cantonades del carrer Major i fins i tot portaven mercaderia a les cases, que era la primera manera de vendre.
Directament.
Directament.
Anava a dir directament a
per
casa.
Per tant, no és pròpiament un llibre de cuina, no. És un llibre de recerca, d'història agroalimentària, després també de la indústria agroalimentària, que teníem una indústria molt important, perquè pensem en el vi, no? Però és que a més del vi, derivats, hi havia molts productes, perquè teníem, per exemple, el licor suburense.
Licor suburense.
El vermut del Balomí, el vermut del Greco, les aromes de Sitges, productes que s'han perdut. Gràcies a Déu tenim encara la malvasia de l'hospital, gràcies al llegat, i encara la conservem, però totes aquestes altres coses que s'havien fet ja són històries, s'havien perdut.
Tenim les receptes, tenim les fórmules d'aquests
les licors. Fórmules no les hem trobat, sí que hem trobat publicitat. Una altra publicitat, perquè això també va ser una mica els inicis de la publicitat, també va coincidir amb les exposicions universals, i llavors es va començar a fer publicitat del tema agroalimentari. I doncs Sitges també es va, en aquest sentit, va tenir una gran expansió, va rebre moltes medalles, molts guardons, i era important, era important.
Per tant, doncs tenim aquí l'Helena ens ho està ensenyant, tots els anuncis. L'Eco
és una font
bàsica, per fer qualsevol investigació.
El vam buidar tot des del 1886, que és la seva fundació, fins a l'any 1950, on vam tancar el treball, perquè vam considerar que en aquell moment és quan ja, diguéssim, comença a vindre el turisme aquí i canvien molt la manera de viure, afecta algunes costums i afecta també molt a molts establiments. Llavors, a part de tot el que ha explicat la Carme, nosaltres aquí també hem fet un recull d'establiments que han desaparegut. O sigui, com poden ser forns, que n'hi havia molts, cansaladeries, pastisseries, si ets de Sitges ho saps més bé que jo, no? I, o sigui, que és un testimoni d'una època. Que nosaltres haguéssim pogut aportar més coses, ens han quedat coses a l'arxiu, però això està basat en un pressupost, per a l'Ajuntament, no? I si dèiem, és que ara podríem incloure això, no, és que el pressupost no dona per més. O sigui, que vull dir que encara haguéssim pogut incloure més coses, més, perquè també vam posar així com, diguéssim, com un record. Mira, veus, són invitacions de
menús.
Menús que es feien aquí a Sitges per personalitats que venien, diguéssim, això és tret de l'arxiu, però només aquests poquets, però nosaltres haguéssim pogut també fer un recull, perquè es veu llavors, diguéssim, la societat que venia aquí, els estiuejants o els com a deixonses, el que menjaven quan ens feien les festes. Vull dir que encara sí que es pogut ampliar més, però no ha pogut ser.
Fent homenatge al mestre Torrents.
Clar, però van escollir uns quants, vull dir, hi ha moltes coses, i menús que es feien quan feien les festes de la Trinitat i totes aquestes coses. Hem fet com petites pinzellades.
Correcte, no és tan difícil aquests menús, allò, no. Arroz con pescado, claro. Lubina, grillo...
Però en molts puestos, en aquestes festes, sempre hi havia el xampany, no acaba, no, el xampany de veritat.
Sí, sí, francès.
I inclús alguns menús que eren una cosa bueno, fantàstica de veure quan hi havia casaments de persones de la colònia, no? Que els hi deia els estiuejants, la colònia, els hi deia?
Sí.
Pues aquesta... O sigui que encara haguéssim pogut fer més del que hem fet.
Tan francès això, eh? Poms, Eva, sí. Cornets de jambon serrano, sí. Riz de ramar, polarda de cacerola suborenca.
Sí. I després tots aquests establiments d'ultramarins, diguéssim, uh-huh. pues també amb els anuncis veies el que portaven d'ultramar.
Però clar, quan va arribar la colònia, quan arriba la gent de fora, també... entenc que deu adaptar-se una miqueta, aquesta cuina deu canviar d'alguna manera.
Suposo que la que nosaltres hem posat és la casolana, uh-huh. és la de la gent de casa, de les mestresses de casa. Uh-huh. Suposo que aquesta gent, com que tenien cuiners i tenien més servei, pues, no sé, deurien fer coses diferents o podem fer alguna cosa d'aquí també.
Uh-huh. Clar, una cosa són les cartes dels hotels, una altra cosa, sí, doncs, sí, les sí. cartes de
però,
casa.
Però tot és relacionat amb el menjar. I llavors, igualment que a través d'aquestes festes, aquests casaments, aquestes coses, vèiem que es menjaven coses que venien d'ultramar, per una altra banda, pues, hi havia llocs com aquí, que això ho ha explicat molt bé la Carme, perquè a casa seva ho havien fet, hi havia coses d'aquí que s'enviaven a ultramar. Carme?
Sí, sí.
Les botifarres i
les
aquestes
botifarres
coses.
Les s'enviaven recobertes amb llard, amb unes botes... i s'enviaven a Cuba.
Tot això està
principalment a Cuba.
D'acord.
Explicat una miqueta, però hi ha coses que verdaderament són pinzellades, perquè haguéssim pogut fer només de la part històrica
inicial,
i haguéssim pogut fer tot el llibre.
Tot el llibre.
Mm-hmm. Però estem contentes nosaltres, tal com
de fet, pel que estic entenent, una cosa que és lògica, però que en el fons està bé adonar-se'n, el producte ho marca tot, és a dir, allò que ara és més fàcil trobar productes
sí,
de lluny, però...
Sí, sí. Sí.
De fet, Josep Pla deia que la cuina és la naturalesa posada a la cassola, però de totes maneres la gastronomia se suporta sobre dos grans pilars. Un és el producte i l'altre és la cultura. Sobre el producte que trobem i la manera en què ho sabem fer, perquè pensem que els animals només han sabut consumir sempre un producte de la mateixa manera, sense manipular-lo. És la saviesa popular i la saviesa humana que ens fa cuinar i fer receptes, i ens ho transforma. Els animals mengen, nosaltres cuinem i mengem allò que és cuinat, o sigui que és part de la nostra saviesa popular. Per això diem que hem d'accentuar tot aquest tema sociològic i antropològic, que és el que volem amb el llibre. Llavors sempre nosaltres els sabors ens recorden coses que tenim amagades en el subconscient. I fixeu-vos que ara quan el Germán Roca ens han presentat aquesta òpera gastronòmica, que són El somni compartit, no? Aquesta òpera gastronòmica, el que posen, ells el que ens volen dir és que la cuina, el fet de menjar, està molt vinculat a les emocions i això és el que nosaltres també accentuem així, perquè això és ara, com els Germán Roca ens ho volen també explicar amb aquell documental tan fantàstic, i ha sigut sempre. Està sempre relacionat amb les emocions i per tant hi ha una part psicològica en el fet de menjar molt important.
Ara em planteja una pregunta la Carme, què pot tenir més valor? Descobrir una nova manera de cuinar o recordar aquella manera de cuinar de casa que ja tenim oblidada?
Totes dues són molt importants. De fet, diu que la soca més enfila com més endins pot arrelar, no? És a dir, com les arrels estan més ben plantades, més som capaços d'incorporar altres maneres de cuinar, altres cultures, i valorar-les. Valorar les altres cultures perquè primer hem valorat la nostra. Perquè si no valorem la nostra, difícilment valorarem les altres. I nosaltres podem anar a qualsevol país, ens anem al Japó, ens anem a la Xina i valorem allò, perquè primer hem sabut valorar el que nosaltres tenim, sabem el que val el que ells tenen. És a dir que són dues coses que van juntes.
D'acord. A més, estem en un nucli, i estic parlant de Catalunya, però de Catalunya al costat de França, al costat d'Itàlia, que té un nivell de cuina valorat a tot el món. No, allò de la cuina mediterrània, que ja és un tòpic, però és un tòpic també amb una certa explicació. que és bo, i per tant doncs, aleshores està ben valorat. I això neix d'una cuina tradicional, que és la que heu destacat, diguem, en la segona part del llibre, no?
Exactament, exactament. Mm-hmm. Hi ha plats molt senzillets, vull dir que són verdaderament cuina de lo que hi havia en el moment. Uh-huh. Perquè no sé, la sopa de farigola, aquestes coses són senzilles i econòmiques, no? Vull dir que inclús a la part, diguéssim, escrita, hem posat algunes receptes que vam treure de l'Eco, que es diuen cuina dels dies magres. I llavors hi ha unes receptes que es veia el que cuinaven, no hi havia res més.
Avui també hi ha dies magres.
Sí, em sembla que tindrem que tornar. Però vull dir, es veia verdaderament que feien allò perquè no hi havia res més, no? Sí. En alguns moments així.
La manera en què hem distribuït els plats també no és la clàssica de primers plats, segons plats i postres, sinó que hem fet primer la cuina antiga, que no té autor, després la cuina que l'hem trobada en les antologies de Sitges, però sense, no signades per ningú, la cuina dels dies magres, i després passem a la cuina de les mestresses de casa, dels professionals, dels mariners i les postres. És a dir, que la manera de classificar-ho és una mica diferent.
I qui us ho ha cuinat? Perquè...
Això és una altra cosa. Ja.
Això ha sigut molt important, molt important.
A veure, com s'ha fet aquesta part del llibre, que entenem que també és molt edificant. Sí.
Doncs mira, es va pensar d'una manera molt encertada, perquè ho teníem difícil per sortir, ens en veiem una muntanya, això va sortir de cultura de l'Ajuntament, doncs demanem a l'Escola d'Hostaleria, que hi ha grans professionals i que s'ho van agafar amb molta il·lusió, doncs que ens ajudessin a fer aquests plats. Llavors va venir la col·laboració inestimable d'en Joan, que anàvem cuinant a l'Escola d'Hostaleria, traguem plats, i en Joan tenia allà tot el seu muntatge i anàvem fent les fotografies. De fet, hi ha molt de feina a fer tants plats i tantes fotografies.
És el que estàvem pensant.
I van treballar amb una professionalitat increïble, amb una il·lusió i amb unes ganes de fer-ho, i han sortit aquests plats i aquestes magnífiques fotografies, fruit d'aquesta col·laboració amb l'Escola d'Hostaleria. Uh-huh. Després també val a dir que hi va haver un cert adrezzo, per dir-ho així, és a dir, que els plats estan pensats i en certa manera decorats per a què sortissin doncs aquestes imatges que realment diuen menja'm, que són precioses.
Joan, les imatges.
Bon dia.
Bon dia. En Joan, que fa un temps ja s'ha especialitzat en aquesta vessant de la fotografia, que és la fotografia gastronòmica. Fotografia gastronomia d'abans és molt diferent de fotografia gastronomia d'ara?
Potser són els conceptes que han canviat una mica. O sigui, la fotografia gastronomia avui en dia actualment busca més la realitat al 100% en els seus plats. Mentrestant, en el passat es buscava més ficcionar els plats, no? Es treballaven molt més artificialment tot. Avui en dia es valora molt més en la fotografia gastronomia treballar amb producte natural fet al moment i fer-ho ràpid, no? Perquè t'aguanta molt poc un plat avui en dia fet en el moment, per retratar-lo i treure tota la seva vivesa, no? En aquell moment, el plat.
I per tant, doncs, com t'has treballat tants plats, tants i tants plats que hi ha en aquest llibre?
Bueno, jo crec que va ser una mica, bueno, va ser complicat, no va ser fàcil, perquè l'Ajuntament ens va proposar fer unes 60 i pico receptes amb poc temps, i vam pensar que era una mica difícil per el tema de l'atrezzo i donar-li una història al plat i tal. Si haguessin hagut amb fons blanc no haguessin tingut cap problema, perquè haguessin tret el plat cuinat, i el que passa que volíem anar més enllà, donar-li, ja que té un treball molt important en aquest llibre, per la part del principi, llavors que volíem donar-li una història, no?, cada fotografia.
Que entrés pels ulls, cada
fotografia. Clar, i a més, vam gaudir molt, sobretot perquè vam fer-ho amb molta carinyo, molta entrega i molta passió, i és una de les coses, jo crec, que són importants quan fas qualsevol feina, no?
És que has jugat, ho explico pels oients que no l'hagin vist el llibre, has jugat molt amb el desenfoc, amb la insinuació de fons, amb tota una sèrie de coses que van més enllà de fer la foto d'un plat.
Sí, i amb l'ambientació, és més enllà, no? Donar-li la història, el que he dit abans, no? És una mica anar a buscar una història pel plat i buscar naturalitat, i són receptes fetes per, com deia, la Carme, que són receptes fetes pels alumnes de l'escola, a l'Institut Ben Après, clar, i llavors són receptes tretes de cuina, naturalment, no estan, no estan molt retocades, tal s'ha fet la, la recepta, això també s'ha de valorar, no? Que no hi ha un estilisme culinari d'hores i hores i hores i hores, sinó que s'ha fet la recepta del plat i s'ha retratat de la millor manera, més natural possible, i col·locant els ingredients, però sense manipular-los molt. És a dir, realment, realment això es pot menjar, són coses que es poden menjar. Després de fer la foto es podia menjar, i de fet ho vam provar i estava molt bo.
Anava a dir, pregunta, algú s'ho menjava això després, no?
Sí, sí, jo em vaig fotre un plat més d'un aquí, eh? Sí, 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 recordo. Per això, aquestes que tens, aquestes crestes, una d'aquestes me la vaig menjar jo, no sé quina, però
sí. És que fan una pinta aquestes que sí, diuen sí, mengem, eh?
Boníssim.
Les fotografies gastronòmiques s'han de dir mengem, no, suposo?
Sí, sí, han de tenir... han de tenir un, han d'entrar per la vista, han d'entrar i has de tenir, no sé, algo que diguis que és molt, molt, molt gràfic, ha de ser algo que et sorprengui, no? I que vegis, i que sobretot amb el tema de jugar amb l'enfoc i amb la llum, t'ha de tenir un volum, una textura, has de treure un color viu, has de donar la sensació de que pràcticament puguis ficar la mà i puguis agafar la cresta, no? Que aquesta
sí,
que hi ha aquí.
Sí, sí. Exacte. Carme, Helena, us han sorprès les fotos? Allò...
Són molt maques.
Molt gratament. Són molt precioses. Gratament. Són precioses. Realment, quan en Joan em va ensenyar ja les primeres dintre mateix de la màquina, ja vaig trobar que eren sensacionals.
Estan molt bé, molt maques.
I molt bé, molt bé. Ha sigut un treball fet amb equip allà a l'escola d'hostaleria, realment molt maco.
Molts dies devíeu anar, no?, per una seixantena de receptes.
Bastants.
Sí, 8 sessions, aproximadament. Sí, 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 perquè plantejàvem amb la Montse Conches, que va fer l'estilisme de les fotografies, i llavors plantejaven una mica abans, un dia abans, plantejaven les receptes que tindrien que fer, i passaven la nota a l'escola, preparaven el gènere, que tenien que agafar un càsting de producte, quan jo fèiem un càsting de gènere, agafàvem la millor peça de lluç o la millor peça de bacallà que teníem per allà, i doncs, déu-n'hi-do, ens ha portat molta feina, però molt, molt agraït i molt agradable per fer la feina aquesta, i és molt gratificant fer un treball com d'aquest estil.
A vegades veus les fotos i no te n'adones de la feina, bueno, les fotos i la recepta en general, però no t'adones de la feina que hi ha al darrere de tot plegat. És a dir, clar, quedar el dia abans, pensar, fer un càsting de producte.
Sí, un càsting de producte.
Tota
sí,
una sèrie d'elements que... Bé, qui passes pàgines i diu, que maco.
En Joan va fer un making-off de l'elaboració, i realment es veu molt bé el treball en xarxa, i és molt bonic, que els va passar el dia de la presentació del llibre.
Correcte. Perquè...
Jo que volia buscar una, que hi ha una que és molt maca.
L'Helena està buscant...
Una que és que sembla que hi hagi un ocell, això, en plan, no és un ocell.
A més, molta cassola, molta... Que, sí, que es veu coses de... Aquesta.
Aquesta.
El bacallà de Quaresma.
És un escarxof, això, no? Un tall
d'escarxof. Sí, 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 és un tall d'escarxof.
Sembla un ocell.
Sí, sí, sí.
De tota manera, clar, quan posa cuiner a cada plat, és la persona que us va explicar aquesta recepta.
Sí, sí, la persona que ens ha donat la recepta.
I és el que comentaven elles. Hi ha ingredients, però explicats.
Explicats.
Com, de fet, com funcionaven abans,
com
és a dir...
Com
si vinguessis a casa meva i em diu, com fas tu això? Jo et diria, doncs precís, més o menys, però no se m'ocorreria dir-te 20 grams d'això ni 10 grams de l'altre, sinó coses una mica.
Ara que ens hem afeccionat a les Thermomix, que tot va, que tot va per racions i per coses injustes.
Però això no és un rigorós llibre de cuina.
I però, és el que ens comentava abans la Carmen.
És que vull dir, alguna persona, a mi m'ho ha comentat, i jo els he dit que s'expressament, la Carmen i jo havíem parlat moltes vegades, dient, i això sap també quan seria. Però és clar, nosaltres no podem posar la quantitat que ens sembli. Ens ha semblat que és més autèntic posar-ho d'aquesta manera, perquè
fet,
és una cuina de casa.
En la cuina de casa hi guanya molt la intuïció, també.
Esclar, esclar. Jo vario molt, quan cuino.
És art.
Sí.
I si art, hi ha una part de creativitat.
Sí.
Si hi ha una part de creativitat, hi ha variables.
A mi m'agrada molt improvisar la cuina. Vull
sí,
dir,
i li pot donar una mica més d'improvisació cada un, a customitzar més la recepta i fer una nova versió particular de cada casa.
Tens una recepta general que la pots adaptar una mica els teus gustos, si t'agrada més un ingredient que l'altre, doncs hi poses una miqueta més, una miqueta menys.
també entenem funciona aquí una mica la prova-error, no? Ai, m'he passat.
I si no agrada,
la propera vegada, si no agrada, ja posarem menys.
Sí, el que volíem també deixar constància que moltes receptes que tenim aquí les persones ja no hi són. Uh-huh. Vull dir, eren persones grans i alguns ja ens van deixar, perquè aquest llibre feia ben bé 4 anys que ja el teníem.
4 anys treballant-ho?
No, 4 anys que ja estava acabat.
Que ja estava
i 4 acabat. I 4 anys treballant.
És a dir, fa 8 anys.
A l'inici sí,
però a l'inici sí, perquè vam començar quan jo em vaig quedar a viure aquí a Sitges, em vaig quedar el 2003.
Dos lustres, que es diria.
Sí, sí.
Sí. Com va començar aquest projecte? No, anaves a dir alguna cosa, Carme?
No, jo només anava a dir que algú potser se sorprendrà de que hi ha una fotografia que està fora de data, perquè nosaltres acabem el llibre allà als anys 50, aproximadament, i aquí posem doncs, la taula més llarga del món, que vam guanyar el rècord Guinness.
El xató. Mm.
I l'hem posada no sols perquè això de guanyar el rècord Guinness doncs, ens va agradar molt, sinó perquè se deia també en la conclusió d'aquest llibre. On vam arribar al final vam pensar doncs, que la cuina és l'expressió artística, cultural i comunicativa que estableix lligams i es configura com a poble. I això quedava molt ben reflexat amb aquesta fotografia i per això la vam posar. Està fora de data de el temps, que és el llibre.
No? Bueno. Però sí, és molt acertada. El ficar aquesta perquè fotografia relacionada amb...
És clar, aquest llibre es podria continuar a partir del 55 que acabem nosaltres, podria continuar cap aquí. El que passa que el turisme doncs, realment és un daltabaix gros pel poble, amb els aspectes positius i negatius, i llavors canvia molt tot i aquí el vam deixar.
Clar.
De tota manera, bona part d'aquests, estic passant pàgines, bona part de les receptes que proposeu o que la gent us ha explicat són receptes que ara encara es fan
sí,
a les cases.
Sí,
home, no?
Esclar, algunes es fan, sí.
Probablement no totes, però hi ha algunes que són bastant, anava a dir, gairebé habituals.
I fins i tot els restaurants, l'arròs a la Sitgetana.
Sí.
La llavors tancar gols, també que la fa.
El xató, no cal dir-ho.
Sí,
de la carta a la nansa.
Que el xató, si veieu, hem posat els ingredients, un xató, però també hem dit que cada casa té el seu propi xató.
Que aquesta és l'altra. De cada recepta, a part de que cadascú la pot fer de manera diferent, clar, a cada casa també es pot fer de manera diferent i es posarà això i es posarà l'altre i cadascú... I una altra història és que la gent també pot tenir secrets.
Home,
no sabem si clar, la gent que us ha donat receptes no us haurà posat el secret de la recepta.
No, no ho sabem.
Sempre hi ha secrets a la cuina.
Sempre hi ha un petit secret. Sí. I el xató és molt variable, la salsa, cada casa una mica clar. Fa el seu gust. Cada un té el seu paladar i com li agrada, amb més all, amb nyora, amb pebre vermell, etc. Totes les variants. I en l'origen del xató doncs, vam posar una notícia que va sortir en el Noticiero Universal del 23 de febrer de l'any 63 que la va publicar el Josep Soler, l'estimat Josep de l'Eco, que des d'aquí agraïm totes les facilitats que ens va donar per a consultar els ecos. I en aquí doncs, ell va posar la història que tots els sitgetans sabem del xató, de la font de Carcols, etc. I en aquell moment ningú li va contradir. I és l'únic que hem posat aquí perquè en quedi constància.
D'acord, és a dir, el xató, aquest origen sitgetà, sí. Pretesament sitgetà, tot i que a Vilanova no estaria... Però és igual, oi? L'hem de, com el llibre és de cuina de Sitges, oi? L'hem de deixar així. Una qüestió, Joan. Quan fem aquestes fotos, clar, no sentim ni cap olor, ni òbviament notem cap gust. Tot això ho ha d'explicar la foto també, no?
Evidentment, has d'arribar a través d'una fotografia
a estimular plana. Sentits que en principi no
tenies. Exactament, estimular sentits com quan vas a menjar avui a un restaurant. Avui en dia en un restaurant no vas a menjar, vas a experimentar sensacions, sentits que tindràs durant tot un menjar, però si vas pensant en menjar no menjaràs, o sigui, has de pensar d'una altra manera.
D'acord.
En experimentar sensacions i en trobar sentits en el que estàs fent, no? En aquell moment sentat en una taula. Pues jo crec que el mateix seria, quan veus una fotografia, t'has d'imaginar moltes coses. Jo crec que tot l'olor te pot vindre tranquil·lament, perquè no deixa de ser una cuina de memòria. Pensem que estem fent un repàs a la memòria gastronòmica de Sitges, que tothom, molta gent, ha tastat això. I quan estàs veient això, et ve sense... Per exemple, ara tinc el carn amb fricandó, vale? Jo tinc davant el carn amb fricandó, que per cert, aquest me'l vaig menjar conjuntament amb la Montse. Però penso que en el mateix moment, jo sé el que és una carn amb fricandó, llavors estic veient aquest plat i m'està venint aquest gust a carn de la salsa i m'estic imaginant aquest pa que està aquí ficat, que l'agafaré després i em mullaré i faré una, saps?
Li gustaràs el plat.
Però que sí, la sensació de que estàs veient el plat i els sentits se desperten, no? Que a través d'una foto estàs despertant sentits i sensacions, és possible arribar a fer-ho, no?
Per tant, doncs, clar, és jugar, i aquí és on entra el professional, és jugar amb aquesta experimentació prèvia que pot tenir, òbviament, la persona que vegi la fotografia, perquè l'ajudi a acabar d'interpretar allò que la fotografia, doncs, per òbvies limitacions físiques, no pot explicar, que és el gust, que és l'olor.
I tampoc és tan complicat, eh? O sigui, quan veus una cosa, o t'agrada o no t'agrada, sempre. O sigui, és a dir, tu veus una història, una fotografia, i et pot agradar moltíssim, i et pot convidar a dir, hosti, vaig a fer la recepta ara mateix, vaig al supermercat i vaig a comprar els productes i vaig a fer la recepta. També t'incentivi a fer el mateix, no? És a dir, llegeixes la recepta i dius, pues mira, demà faré això i passat demà faré l'altre, no? Jo crec que és important.
Carme, has posat al principi... Ah, em pensava que ens volies explicar alguna cosa especial d'aquí.
No especial. No, hi ha un apartat que posa els fets importants que van incidir en els canvis alimentaris. I coses que ja ens sembla, com que les tenim tan assumides, que no van incidir. Per exemple, l'arribada del ferrocarril va ser molt diferent quan estàvem, en certa manera, més incomunicats a quan els productes podien viatjar amb una certa rapidesa. Les exposicions universals, que ja us he dit que van tenir molta importància amb aquesta indústria agroalimentària incipient que teníem. I després el comerç amb Amèrica. El lliure comerç, que abans estava vedat, doncs va ajudar molt a aquest intercanvi.
I la introducció de productes, que fins... I de la mateixa manera que es podien exportar productes, també es podien importar.
I l'inici del turisme, que també va canviar moltíssim, doncs, tots els hàbits i les costums, en certa manera. Tot i que el poble de Sitges conserva encara les seves coses i les seves trobades, les seves anades, sigui la Trinitat, sigui Can Dasen, sigui aquí, que són aquestes trobades, perquè la cuina indica que era comunicació, i comunicació vol dir això, menjar en comú, tant en família com amb amics, com en grups, com per esdeveniments, quantes coses no celebrem.
I després, és un fet social.
I cultivar l'art de la sobretaula, que és un art.
Un altre art, a part de la cuina.
A part de la cuina. Quan ja s'ha menjat aquella trobada amb amics, amb companys o per diferents motius, quantes coses, quants acords no es fan en una sobretaula.
Per tant, heu detectat a partir d'aquest estudi original que heu fet i que us hauríeu agradat desenvolupar encara més, però heu notat una evolució en aquestes propostes culinàries, en aquesta cuina de Sitges?
Sí, avui realment es cuina molt diferent, hi ha menys temps, ve condicionat pel tipus de vida que porta, sobretot pel treball. La dona treballa, té poc temps, de totes maneres, fixeu-vos que hi ha receptes de dones i d'homes, tenim. Però de totes maneres ha canviat la vida de la família, s'ha d'anar molt de pressa, es té el temps comptat, tot i que hi ha molta gent que quan té temps encara li agrada molt, sobretot si és amb una festa commemorativa, doncs dedicar-se a la cuina i presentar els plats per ser compartits.
Això que ara... Però diàriament no. La gent jove, esclar, pel que ella diu, treballa, no tenen temps. Abans que les dones normalment estaven a casa, el cuinar era diferent. Ara...
Antigament les dones estaven a casa, cuinar era un rol més femení, tot i que hi havia moments en què hi havia homes que els hi agradava molt ficar-se a la cuina, i de fet, doncs, alguns dels que reflectiu que hem vist el llistat de cuiners, doncs són per això, persones que fins i tot no són cuiners professionals, però que
els agrada la cuina. Però avui en dia, esclar, si no és per festes o així, normalment la gent és que no té temps. Jo ho veig per casa meva, pels meus fills, vull dir, escolta'm.
També als mariners els hi agradava molt cuinar les barques. I tenim un llegat molt important de la cuina de mariners. A vegades feien servir aquell peix que comercialment no valia gaire, feien aquells suquets amb el peix que després els hi costaria més de vendre, i realment receptes magnífiques. amb gust de mar, amb gust d'alga.
Coses que tenien poc, poc valor econòmic, però molt valor, doncs, de gust, molt valor, i que ara podem valorar molt més del que es valorava aleshores. Hi havia, anava a dir, cuina de pobre, també, per dir-ho d'alguna manera.
Exactament. I que avui els peixos, si tenen espines, no els vol ningú.
Ah, exacte, aquesta és una altra.
Ja no tenen temps ni de descurar les espines, i abans els menjava. Tot ha canviat molt.
Per tant, no us he preguntat com va néixer el projecte.
Bueno, el projecte, en un principi, vaig pensar jo en fer-lo, i en aquell moment el vaig presentar també al grup d'estudis que formava part de la Junta, a veure què els hi semblava. Després hi ha hagut diverses variacions, però l'inici va ser aquest.
Uh-huh. I va haver un moment que l'Ajuntament s'hi va ficar.
Ho vam demanar.
Va trigar.
Vam ser nosaltres que ho vam demanar, i realment els va interessar. La Mireia Rossell ens va ajudar moltíssim, va creure en aquest projecte, i doncs gràcies a això avui el tenim a les mans.
Un projecte, doncs, que, com dèiem, es diu Sitges, cuina d'arrels, de la sitja al plat. És, es va presentar ara fa un mes, no? Finalment.
El dia 30 de maig.
El dia 30 de maig, perquè el que ens comentava abans la Carme, per Sant Jordi havia arribat només la versió digital.
Sí. I després va coincidir quan era la campanya electoral i no es podia fer presentacions.
Correcte.
I van esperar que passessin les eleccions, i llavors amb el període, diguéssim, que es forma el nou govern, pues va ser quan va fer la presentació. Jo el que voldria dir una cosa, i suposo que la Carmen està d'acord amb el que
endavant
vaig a dir, que és que sempre els hi ha agradat a l'Ajuntament, no ens hem posat mai cap pega amb el treball aquest. No han dit, no, això no ens agrada, això... Ja el vam presentar una vegada quan hi havia l'anterior Ajuntament, i també els hi va agradar molt, però era a les acaballes, diguéssim, i la situació econòmica no els hi permetia publicar-ho, però si no, possiblement ja ens l'haguessin publicat quan hi havia l'altre Ajuntament. Llavors va entrar aquest Ajuntament i, esclar, momentàniament tenien molts problemes i no estaven per aquestes coses, no? I després, quan mira que els hi ha sigut ells favorable a fer-ho, pues ja va ser quan es va començar a bellugar això. I tant un com l'altre sempre els hi ha agradat. Vull dir, no ens ha posat cap pegues, perquè han trobat que és un testimoni d'una època que ja ha passat. I el fet és que aquest Ajuntament, que l'ha publicat per fer un regal institucional. O sigui que a partir d'ara totes les autoritats que venen aquí els hi regalen el llibre.
I podran tastar la cuina de Sitges.
Publicat en tres idiomes.
En tres idiomes. Doncs Sitges, cuina d'arrels, de la Sitja al plat, el llibre institucional de l'Ajuntament de Sitges. Carme Panyella, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Anna Martínez, moltes gràcies. I Joan Valera, moltes gràcies. Felicitats a tots tres. I a tots vostès, doncs ho deixem. Demà, més coses. Que passin molt bon dia.